Sociedad Deportiva El Pilar de València. Recorda, a les 6 de la tarda, aquest dissabte, al Pujolet.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts a les 12, hora 14. Tenim en aquests moments 13 graus de temperatura. Sembla que hem deixat el fred rigorós dels darrers dies i el que tindrem aquest cap de setmana són temperatures fredes, però no el que hem tingut fins aquest dijous. Com dèiem ara, la temperatura ja és força suau. 13 graus de temperatura, que és les temperatures que tindrem al llarg d'aquest cap de setmana. Les mínimes també seran fredes, però no tant com les dels darrers dies. Això sí, tindrem sol fins diumenge a la tarda, quan tindrem cels mig ennuvolats. Ara fa una setmana, el govern de la ciutat de Manresa va fer balanç a la campanya nadalenca i va reconèixer marge de millora de cara a l'any que ve. Avui, però, el grup municipal de Junts ja ha dit la seva. Ramon Becarbit ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per demanar la dimissió de la regidora de Cultura, Tània Infante. Creuen que tant la plaça de Nadal com la cavalcada han estat un fracàs. Pel que fa a les activitats a la plaça Sant Domènec, creuen que no han sigut prou atractives i que no han dinamitzat el comerç. A més, denuncien que ha costat més diners del que costava la pista de gel. De la cavalcada han criticat la poca participació i que va ser poc lluïda. Per altra banda, també han posat de manifest la modesta il·luminació nadalenca de la ciutat de Manresa. Així ho explicava aquest matí en roda de premsa Ramon Becarbit, líder de Junts a la ciutat de Manresa.
L'avaluació que fem Junts d'aquesta campanya de Nadal amb aquestes tres components més destacats, doncs, és que no s'ha estat a l'alçada d'una capital. Manresa no ha estat, no ha tingut una campanya de Nadal a l'alçada de la capitalitat que tots volem tenir. Ha estat, a més, el segon any consecutiu que el govern presenta aquesta campanya amb els resultats que hem tingut. Per tant, és un resultat dolent per segona vegada consecutiva. Davant de tot això, a nosaltres ens toca demanar que el govern assumeixi responsabilitats. Demanem a l'alcalde que actuï en conseqüència, cessant la regidora de Cultura de les seves funcions, i si no és així, que ell assumeixi directament com a màxim responsable el despropòsit que per segon any consecutiu hem tingut a la ciutat amb la campanya de Nadal.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Manresa ha declinat de moment fer declaracions al voltant d'aquest tema a l'espera, doncs, de meditar què és el que diuen o si responen els propers dies davant d'aquestes declaracions avui de Junts Manresa. El Vaticà intervé contra l'ultraconservador verb encarnat amb important presència a la ciutat de Manresa. L'Institut i la seva branca femenina, les servidores del Senyor i de la Verge de Matarà, tenen la seva seu a l'església de la Mare de Déu de la Mercè de Manresa, al costat de la plaça Vall d'Aura. Una informació que han tret diversos mitjans de comunicació, entre ells la cadena de televisió La Sexta, que va destapar un cas.
El Vaticà, seguint instruccions directes del Papa Francesc, ha decidit intervenir l'Institut del Verb Encarnat i la seva branca femenina, les servidores del Senyor i de la Verge de Matarà, amb seu a Manresa, on tenen cura de l'església de la Mare de Déu de la Mercè, al carrer Ugell. Aquesta decisió inclou el nomenament de dos legats per acompanyar aquestes comunitats després que, l'any 2010, el fundador de l'Institut, Carlos Miguel Buela, mort el 2023, fos acusat i condemnat per abusos sexuals i de poder contra membres de la institució i posteriorment expulsat de l'Església. Després d'un període d'observació i estudi, el Vaticà ha decidit intervenir aquestes branques de l'Església, de dret diocesà, per supervisar-ne l'activitat des de dins i garantir-ne l'evolució.
El desembre passat, la televisió La Sexta recollia el testimoni d'una nord-americana que va viatjar des de Califòrnia fins a la ciutat de Manresa per rescatar la seva germana, que es trobava reduïda al voltant d'aquesta església del carrer Urgell, també segons informa d'Acció Digital Manresa. Després de presentar denúncies tant a la policia com a l'església, finalment es va poder endur la seva germana de nou, no sense abans viure episodis violents al propi temple, segons va explicar ella mateixa. Bones notícies pel Bages i per Sallent. La multinacional ICL i la xinesa Dynanonic tenen previst invertir 285 milions d'euros per crear una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a la comarca. La planta s'ubicaria a les antigues instal·lacions mineres ICL Sallent, que van tancar l'any 2020. Fonts del govern han avançat que el projecte compleix els requisits per ser considerat estratègic i, per tant, es podrien agilitzar els tràmits per construir aquesta nova planta. En una visita a la comarca del Bages, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha celebrat aquest divendres la notícia i ha destacat que les bateries comencen a ser un element indispensable i molt important per la indústria i l'economia que volen que tingui Catalunya el més aviat possible. Escoltem les paraules del conseller Samper avui al Bages. Sembla que tenim un problema amb aquestes declaracions. Esperem, aviam si surten ara.
Bona notícia, és a dir, qualsevol inversió a Catalunya, i més si és d'aquesta magnitud, 285 milions, és molt important. Això aporta llocs de treball i, sobretot, el que vull destacar és que són de qualitat, perquè és perquè es puguin construir, com tu deies, aquests càtodes per les bateries, i les bateries comencen a ser un element indispensable, molt important, pel que nosaltres com a govern doncs volem deixar com a petjada. I dic petjada una miqueta amb un cert sentit de l'humor, perquè precisament el que volem fer és no deixar petjada. És a dir, tots els cotxes volem que siguin el més aviat possible elèctrics, això implica bateries, i no només això, volem electrificar tots els processos industrials, empresarials, el més aviat possible. Això costarà, però hi ha un element fonamental que són les bateries. No només pels vehicles, insisteixo, sinó com a fons per poder emmagatzemar tota l'energia que es necessitarà doncs, en aquesta nova indústria, en aquesta nova economia que nosaltres volem tenir el més aviat possible.
I es posa en marxa la instal·lació d'una biomassa, una central de biomassa que donarà cobertura a tota la zona del Congost. La nova instal·lació amb dues calderes de biomassa permetrà cobrir les necessitats de calefacció i aigua calenta del complex esportiu del Vell Congost, del pavelló del Nou Congost, els vestidors i oficines de la pista d'atletisme i també l'estadi de futbol.
I aquesta acció doncs, de sostenibilitat per la millora de lo que és la política energètica i, per tant, doncs, l'ús que se'n pugui fer doncs en aquestes instal·lacions, pels usuaris, tècnics, jugadors, jugadores, esportistes, doncs és benvinguda que sigui d'aquesta manera tan sostenible i eficient en aquest sentit, no? Per tant, des d'Esports, doncs molt contents de poder gaudir d'aquesta nova inversió per Manresa.
Amb aquesta actuació es preveu poder rebaixar la factura tèrmica municipal en prop de 57.000 euros anuals, a més d'estalviar 200 tones d'emissions de CO2. A més, les dues calderes cremaran estella provinent d'explotacions forestals de proximitat. Ens anem ara per la informació esportiva. Partit importantíssim el que es disputarà demà dissabte al Nou Congost i que enfrontarà el Baxi Manresa amb el Joventut de Badalona. I és que si guanyen, els homes de Diego Campos queden classificats automàticament per la Copa del Rei que es disputa al febrer a Gran Canària. Si no guanyen, dependran del que facin Barça i Saragossa. Si tots dos guanyessin, ja entraria en joc la Baraix. Demà dissabte, doncs, el Congost ha de tornar a ser un fortí. Una penya que arriba al Congost molt forta i que serà un rival difícil a batre. L'entrenador del Baxi Manresa en destacava aquest divendres durant la prèvia el seu gran joc interior.
Hablamos de juego interior, quizás sea uno de los mejores de la liga, con un aspecto diferencial, que Arten es un gran finalizador y que juega muy bien para el equipo, y ante Tomic es un base más del equipo, que juega de espaldas o de cara en situaciones intermedias. Sumado a los bases que tiene, de una gran calidad y conocimiento, pues claro, tiene un gran equilibrio dentro-fuera. Y a eso le deberíamos añadir la gran experiencia, son jugadores muy experimentados que conocen mucho la liga y saben jugar cada minuto muy bien, y luego la anotación, el tiro de tres puntos, donde están acertados, pero no solo es conseqüència de su calidad, sino de que se pasan muy bien el balón y obtienen muy buenos tiros.
El partit és demà dissabte a les 6 de la tarda al Nou Congost, i el Centre Esports Manresa torna a jugar a casa, en aquest cas diumenge a les 12 contra el Vilassar. Bona tarda, bon cap de setmana.
2:30, 1:30 en Canarias. Ahora vamos con el rompo sin romper de Puigdemont y con el bulo del PP sobre las ayudas a Valencia. Valencia con Mazón repitiendo lo mismo que dijo ayer, que las ayudas del gobierno llegan a Gaza pero no a Valencia. Pero antes de nada, por la urgencia informativa, nos vamos a ir hasta Tel Aviv, donde ahora sí Israel acepta el acuerdo con Hamas y donde prepara ya la primera fase del alto el fuego, que entrará en vigor en principio el domingo o quizá el lunes. En Tel Aviv se encuentra y acaba de llegar el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nico.
Hola, Javier, buenas tardes.
Nico, salvadas las amenazas del sector, digamos, más ultra del gobierno, Netanyahu, que amenazaba con dimitir en bloque, ya digo, a la espera de ajustar las fechas de entrada en vigor. El acuerdo está firmado, el gobierno lo va a ratificar en cuestión de minutos, y de hecho se podría estar preparando ya, Nico, la puesta en libertad de los primeros rehenes a cambio de presos palestinos, ¿no?
Sí, como dice Netanyahu y su gabinete, señala.